vilatans, benvinguts al Regne de Camelot. Amb Pau Bartrolí.
4 minuts sobre les 11 del matí. Obrim les portes del castell. Sigueu molt ben rebuts a Camelot. En aquests moments 9 graus. A Calella de la Costa del Sol ens acompanyarà avui fins a les 6 i 6 de la tarda. Ja es va allargant el dia. Per cert, avui 2 de febrer, dia de la marmota a Estats Units. La famosa llegenda diu que avui si fa núvol als Estats Units, la marmota torna es queda fora del cau. Per tant, s'acabarà l'hivern d'hora. En canvi, si fa un dia assolellat, se'n torna ràpid cap a dins, vol dir que l'hivern és cru i que queden encara setmanes d'hivern. Per tant, valorarem avui si l'hivern s'allargarà o no. Encara 2 de febrer vindran encara temperatures fredes pel que ens espera. Sigueu molt ben rebuts, estarem amb vosaltres fins a les 12 del migdia. Estem engegant, anem de menys a més aquí al Camelot amb la Naomi Esteve, la coordinació. Molt bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Jordi Derma, el control de so. Avui que parlarem especialment de bàsquet. Ahir ens va visitar el Jordi Rovirosa dins dels actes de Calella Ciutat del Bàsquet 2018. Vam estar parlant amb ell. I avui a Camelot parlarem d'una de les calellenques formada al Club Bàsquet Calella que ha aconseguit triomfar a nivell internacional i que a dia d'avui es dedica professionalment al bàsquet. És la Mariona Ortiz, jugadora del Castors Brain, està jugant a Bèlgica, i li pregunta entre altres coses per aquesta diferència mediàtica i salarial entre homes i dones. Això serà d'aquí una estoneta, serà de seguida.
En un dia en què també tenen lloc les temudes proves del MIR,
ui, sí,
els futurs metges es juguen l'especialitat. Gairebé 15.500 aspirants per 6.800 places. Un dia de molts nervis, ui, sense dubtes, i en parlarem amb un d'ells.
Els saludarem als estudiants del MIR, aquí per sempre desitgem molta sort a tota la gent que s'examini, a tots els pares i familiars que també estan donant suport. Si ens ho voleu comentar, també telèfons oberts, 93 766 0333, teniu línies obertes per qualsevol cosa que ens vulgueu comentar. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 107.7 de l'FM, també a internet, a radiocalella.cat, fins les 12, Calella és Camelot, el Regne del cap de setmana. I el primer que fem és mirar el cel a aquesta hora, Naomi.
Doncs sí, avui ens hem llevat amb temperatures vora els 8 graus. Hem passat una nit on el vent ha estat el protagonista. No sé si us heu adonat aquesta nit, però
sí,
hem tingut forces ventades
fort,
amb tot
fort.
El Maresme.
Sí, sí, sí.
I pel que fa avui dissabte, la màxima serà de 11 graus i la mínima de 2 graus. Serà un dia on el sol no el veurem gaire. Tindrem el cel força ennuvolat i poden caure alguns ruixats cap al migdia entre les 2 i les 3. I després, pel que fa demà, dia de sol. Demà sí que tindrem sol, cel blau, pràcticament desapareixeran tots els núvols i les temperatures es mantindran entre els 2 i 12 graus com avui. I pel que fa a la setmana vinent, les temperatures pugen un o dos graus, però tindrem dies majoritàriament ennuvolats.
Un dia, per tant, on el clima també tindrà la seva importància dins del programa. D'aquí una estona repassarem amb la Raquel Benjumé les diferents maneres que tenim d'orientar-nos i de treure informació de la naturalesa. Començàvem fent broma amb aquest dia de la marmota dels Estats Units. També tenim la Candelera, a casa ara ens escoltareu i direu la Candelera, no? I teniu raó. Per tant, doncs, tots aquests mètodes que tenim per orientar-nos observant la naturalesa també els comentarem d'aquí una estoneta aquí al programa. Abans, però ara que passen 8 minuts de les 11 del migdia, és moment de repassar notícies. Comencem explicant aquesta concentració en suport als presos i preses pel trasllat del judici a Madrid que va tenir lloc ahir a Calella.
Doncs sí, un centenar de persones es van anar a plegar ahir al vespre a Calella en l'acte especial pels presos i polítics exiliats. La plataforma Seguim Calella, que fa una concentració cada divendres, va celebrar ahir a la plaça de l'Ajuntament un acte especial amb motiu del trasllat dels presos a Madrid. Com cada divendres es van fer parlaments, músiques, poemes i com a mostra de suport i reclam per l'alliberament dels presos i exilats. Antoni Borrell, membre de la plataforma Seguim Calella, ens vaig explicar els seus objectius.
6 mesos fent música i poemes per la llibertat dels presos polítics. Estem aquí per això i avui també estem aquí que ha sigut doncs, el canvi doncs, a presons espanyoles. Avui se'ls han emportat tots. Però és un dia més. És un dia més de mentides, és un dia més de... d'un judici que està claríssim doncs, que no té garantia.
El judici de l'1 d'octubre començarà el proper 12 de febrer i els presos i preses ja es troben a les presons de Soto el Real i el Calameco.
Més qüestions. La CUP fa balanç d'aquests últims 4 anys. Dijous la CUP va fer balanç del mandat municipal en un acte a l'Espai Mercat i va aprofitar per presentar els integrants de l'Assemblea Local. El regidor portaveu del grup municipal, el Jan Catà, va concedir una entrevista a Ràdio Calella Televisió i va explicar que el partit no ha tingut la incidència que voldria durant aquests 4 anys.
Catà ha admès que va haver de passar uns mesos d'adaptació a la dinàmica institucional a principis del mandat i posar-se al ritme frenètic que imposa. El regidor Cupaire ha explicat per què s'han desmarcat sovint i de forma clara de les línies del govern.
De museus del turisme, guinguetes, plans estratègics, pressupostos... Amb les coses que són concretes de línies locals, doncs no ens posem d'acord, però senzillament és per això, doncs perquè ells tenen una visió més conservadora i més de dretes i nosaltres doncs som la CUP.
Jan Catà ha dit que treballaran perquè la correlació de forces a l'Ajuntament de Calella sigui diferent en el pròxim mandat. És per això que han organitzat assemblees obertes quinzenals entre els mesos de febrer i març per escoltar la ciutadania.
I encara en política, Cristian Negre és la tercera incorporació de la llista de Junts pel Sí Calella.
La candidatura de Montserrat Candini ha anunciat aquesta setmana la tercera de les seves incorporacions a la llista de Junts per Calella per a les properes eleccions del maig. Cristian Negre, docent amb una experiència de més de 20 anys, està vinculat a diverses entitats culturals i esportives. En el comunicat de la candidatura, Cristian Negre manifesta la seva il·lusió per afrontar aquest nou repte en l'àmbit polític. Negre es suma a l'equip que encapçala Montserrat Candini i del qual també s'ha confirmat que en formaran part Josep Gisbert, president de la cooperativa Amistat, i Lucía Sánchez, responsable de polítiques d'habitatge pel Consell Comarcal del Maresme.
Més notícies en format breu, 3 de cada 10 nens de l'Alt Maresme tenen càries.
Doncs sí, això confirmen les dades de les revisions de salut bucodental realitzades a la Regió Sanitària de Girona. 302 dels 304 escoles del territori mostren que vora el 40% dels alumnes de primer de primària està afectat per càries i que la xifra baixa al 36,2% en alumnes de sisè de primària. Estefania Sánchez, odontopediatra, ens explica què s'ha de fer per evitar-les.
Moltes vegades pensem que els nens tenen càries per culpa de les xutxes, perquè els pares el primer que diuen és si no menja xutxes el nen. No és important. Poden menjar xutxes, però el que és important és que no els hi donin entre hores ni sucs, encara que siguin naturals, ni fruita. Entre hores s'ha de deixar descansar la boca i raspallar-se molt bé les dents al matí i al vespre.
I encara en matèria de salut, la infermera del CAP alerta del perill de no vacunar els infants, adverteix que és una forma de maltractament.
Cristina Masvidal, infermera del CAP de Calella, ha recordat que no hi ha estudis científics que valin aquestes teories i ha afirmat que la no vacunació dels nens i nenes és una forma de maltractament per les conseqüències que això pot comportar, també pels companys d'aula dels no vacunats.
El no vacunat doncs, serà el portador de la malaltia en aquest cas, però els que estan vacunats també tenen una font de contagi que en aquest cas, encara que estiguin vacunats, poden passar també la malaltia perquè no ens cobreix 100% aquestes vacunes. És a dir, que tenim un focus d'infecció, és un perill pel mateix nen i pel seu entorn. Si són més els vacunats que el no, hi ha una cosa que es diu la immunitat de grup, de ramat, no? Que és que tots aquests vacunats protegeixen el no vacunat. Però si comencen a augmentar aquests casos de no vacunats, la cosa es girarà a la inversa.
Els pares o tutors que decideixen no vacunar han de fer-ho constar signant un full de responsabilitats en què se'ls informa dels riscos.
I ja està en marxa el nou centre per garantir els drets del col·lectiu LGTBI del Maresme.
Doncs sí, el Maresme ja compta amb un punt de servei d'atenció al col·lectiu LGTBI. També s'integra un punt d'informació, de sensibilització i un punt de suport, que en cas que sigui necessari també s'hi podran fer denúncies d'atacs o de situacions homòfobes. El centre està situat a la capital maresmenca i està impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Direcció General d'Igualtat i l'Ajuntament de Mataró.
La Casa Azul, la pegatina, els catarres i els pets entre els caps de cartell del Canet Rock 2019. El Canet Rock complirà una dècada reunint a l'escenari del Pla d'en Sala un cartell de luxe. A tres grups que ja havien confirmat la seva assistència, Buós, Doctor Prats i els valencians Zoo, s'hi afegeixen alguns debutants com la Casa Azul amb el seu pop electrònic i el desenfadat Su, Xavi Sarrià i el cor de la Fera Roba Estesa i Ju, entre d'altres.
Dins el cartell hi destaquen grups de renom com La Pegatina, amb un nou disc Ahora o Nunca, que han dut de gira per tot l'estat. Els Catarres, que l'any passat van ser els encarregats de posar música a la Sortida del Sol, o els Pets, que acaben de publicar Som, el seu nou disc. A més, hi haurà les actuacions d'Itacabant i Oques Grasses. Per commemorar el 10 Festival, s'hi sumen els 4 del segle XX i els 6 de l'actual. Hi participarà també la mítica companyia Elèctrica d'Arma, que presentarà el nou disc Flamarada. El Canet Rock editarà el seu primer disc i els diners recaptats de la venda es destinaran a causes socials a través de la Fundació Esperança.
Un quart de 12 del migdia, moment de repassar esports. Els repassem com sempre amb la Paula Exposito. Paula, molt bon dia.
Bon dia. El Club Humboldt Calella, líder de la Lliga amb un punt d'avantatge sobre el Banyoles, juguen aquest dissabte a les 6:45 a la pista gironina. Radio Calella Televisió retransmetrà el partit. Els nois del Club Tenis Taula Calella, que juguen amb la moral alta després de guanyar el líder, jugaran a Calella avui a les 4:30 contra la Selva. El Club Futbol Calella jugarà diumenge a les 12 contra el Cabrera. Els de Fede Sancho volen sumar 3 punts més per intentar recuperar el lideratge perdut fa unes jornades. La Fundació Creu Groga de Waterpolo, després d'unes jornades sense guanyar, jugaran a la pista del Minorissa de Manresa, amb la clara intenció de retrobar-se amb la victòria. El partit es jugarà dissabte a les 6. El Club Bàsquet Calella, que jugarà aquest dissabte a les 5:45 a la pista d'Alcaldes, i les noies diumenge a les 7:30. El júnior del Club Bàsquet Calella també jugarà un important partit contra el Pla d'en Boet. Els mataronins, líders invictes, i els calellencs només a 2 victòries del líder. L'encontre es disputarà diumenge a Calella a partir de les 5:45. I per últim, en bitlles catalanes, aquest dissabte a les 4 es disputarà la 9a jornada de Lliga. Hi participaran 3 equips calellencs: Calella Marxa al Far, Calella Marxa Torretes i Barre de Piquín.
Com sempre diem que guanyin tots, incidi en aquest partit del júnior del Club Bàsquet Calella. És un partit important contra el Pla d'en Boet, els mataronins líders invictes dels calellencs només a 2 victòries. Per tant, aquesta disputa que serà diumenge a Calella a partir de 5:45 de la tarda, i sobretot fer memòria d'aquest partit que retransmetem a Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 de la tarda amb el Jordi Terma i tot l'equip de Ràdio Calella Televisió, acompanyant a l'handbol a Banyoles en una contra molt important també pels calellencs. Per tant, tothom connectat a partir d'aquest dissabte a 6:45 de la tarda.
Camalot.
Ho dèiem en començar, avui entrevistem a una esportista d'elit formada al Club Bàsquet Calella, després va estar també al Mataró formant-se i ha anat voltant per arreu d'equips, ha passat per equips com el Caja Rural Zamorat, a Zamora, el Perfumeries Avenida, Salamanca. Ara està jugant a la Lliga Belga, juga a Eurolliga Femenina, també ha jugat en categories inferiors de la selecció espanyola. Avui passa pel Camalot i reflexionem amb la jugadora professional de bàsquet, Mariona Ortiz.
Hola, sóc la Mariona Ortiz Vives, tinc 26 anys i actualment sóc jugadora del Royal Castors Brain de Bèlgica, que juga la competició europea, l'Eurolliga femenina i la Lliga belga. Jo vaig començar a jugar a bàsquet Calella amb 4 anys i bueno, des de llavors que no he deixat de jugar i que és la meva professió, a part de que estic estudiant psicologia.
La Mariona és una esportista que ha aconseguit triomfar a nivell professional. Se'n sentia orgullosa, se'n sent orgullosa, afortunada, però al mateix temps també comentàvem amb ella aquesta part que comporta el somni, no? Que a vegades també comporta altres coses que potser no són tan fàcils de portar.
Potser el menys bo és l'exigència mental i física que comporta està al nivell. Fa 2 anys vaig contractar a un psicòleg perquè me'n vaig donar compte que realment és necessari. Per tota la pressió a la qual tu mateixa et sotmens, per les expectatives que tu mateixa et generes i les expectatives que es poden formar al voltant teu, crec que a vegades no és fàcil i que necessites algú que, bueno, que t'ajudi, que estigui al teu costat. A vegades estar al nivell també comporta estar lluny de la teva família, de les teves amistats, de la teva parella, i això a vegades no és fàcil. I crec que tots els esportistes a alt nivell hauria de tenir-lo. No m'agrada utilitzar la paraula sacrificis, perquè al final fem el que ens apassiona, ens paguen per fer-ho i tenim una vida que a molts els agradaria tenir. Jo crec que és més ser professional, o sigui, tenir una dieta estricta, respectar les hores de descans, cuidar-se tant físicament com mentalment, perquè al final tot això m'ajuda a rendir, i això també em portarà a poder gaudir del que faig el màxim d'anys possible.
Clar, important aquesta distinció que feia la Mariona també entre ser professional i cuidar-se també a nivell psicològic, i el que explicava, que tot ajuda a rendir, tot ajuda a rendir.
Tota la pressió que tenen, necessiten un suport psicològic per, més o menys, no sé.
Sí, per portar-ho bé, i absolutament el que també comentava de, ei, sí, m'haig de cuidar, haig de dormir a les meves hores, haig de menjar sa, forma part també de la meva feina. Altres temàtiques que val la pena analitzar amb la Mariona, per exemple, el tema del salari.
Jo, sí, amb el meu salari puc viure i puc viure bé, no tinc cap tipus de queixa. Sí que és veritat que si seguís cobrant el mateix durant els X anys que pugui jugar a bàsquet, no em podria retirar i viure la vida com podrien fer alguns jugadors de CB o que juguen a Eurolliga. I sí que és veritat que el meu salari ha augmentat des de que estic fora. No crec que es puguin comparar els salaris que una jugadora espanyola pot tenir a Espanya o fora d'ell.
Incomparables, per tant, els salaris europeus amb els salaris espanyols. Malgrat tot, és conscient d'aquestes ganes de buscar també un pla B de quan arribi al final d'aquesta etapa professional. En el cas de la Mariona, ho escolteu, al principi estudia psicologia, per tant, és una especialitat que també podrà realitzar. I conversàvem també sobre la diferència econòmica i mediàtica entre el bàsquet masculí i el bàsquet femení, i crec que val molt la pena també sentir la seva opinió al respecte.
Imagino que no diré res que no sapigueu. No es pot comparar els salaris que poden tenir els jugadors i jugadores. I a nivell europeu passa el mateix. Potser sí que hi ha algun equip, com per exemple Kurs o Ekaterinburgo, que es pot comparar amb un equip masculí, però per lo que és els demés no es pot, perquè la diferència és abismal i no em sembla just. Però al final és un reflex de la societat en la que vivim i en el món en el que vivim. Vull dir, és algo que ha de canviar, i no només en el món del bàsquet, sinó en el món en general.
Molts deures a fer, jo crec, no? També en el món del bàsquet i en el món d'altres indrets, aquesta igualtat real entre homes i dones en matèria de salaris.
No sé si veurà l'altre dia a la Copa de la Reina, a l'estadi de Sant Mamés, amb les noies,
sí,
ple a vessar.
Ple a vessar, i tant. I va ser notícia, malauradament va ser notícia. Hi havia 10.000 aficionats menys que el camp del Barça dels nois de Copa del Rei, per tant va ser un èxit, i també... les transmissions esportives estan augmentant, Estan augmentant. També li preguntava per això, si hi ha deures a fer també en matèria de transmissions esportives, se'n poden transmetre més de les que es transmeten?
Clar que m'agradaria, i crec que hauria de ser l'objectiu final, com ho he vist ara qualsevol altre, emitís tots els partits de Lliga Dia com es fa amb la Lliga CB, però siguin realista, crec que estem a anys lluny d'aquest punt. Tot i això, crec que tant Teledeporte com Esports 3 han donat un pas endavant en això, i ara almenys podem veure un partit de Lliga Dia cada cap de setmana, cosa que abans potser no era possible. Vull dir, ara emitint més partits, potser la gent es comença a enganxar i comença a veure que el bàsquet femení també és bàsquet, que potser no hi ha tant de shows, ni mate, ni una notació tan alta com pot haver-hi el masculí, però que és una altra manera de veure el bàsquet, i crec que, bueno, que a poc a poc s'està donant passos endavant, tot i que crec que encara hi ha molt a millorar.
Doncs molt bonica la conversa que hem pogut mantenir amb la Mariona Ortiz, jugadora actual del Castors Brain a Bèlgica, formada al Club Bàsquet Calella i una de les participants ahir en aquest acte amb Jordi Rovirosa, en motiu del Calella Ciutat del Bàsquet 2018, que s'acomiadarà, ho recordem, amb una gran festa al Parc del Mau el proper 10 de febrer, diumenge vinent al pavelló, per tant tothom també convidat. Seguim a Camalot.
Ràdio Calella.
Ones de bona música. Ones de bona música. Ones de bona música.
Deco Fred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Deco Fred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Deco Fred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Deco Fred. Fred.com.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
www.radiocalella.cat.
In books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist.
Ho estàvem explicant fa una estona, Naomi. Avui és un dia molt temut per algunes persones. Són les proves del MIR, estan tenint lloc aquests exàmens del MIR. Els futurs metges juguen a escollir la seva especialitat. Gairebé a tot l'estat, 15.500 aspirants per 6.800 places. És un dia de molts nervis i avui ho hem volgut també recollir per parlar-ne aquí al programa.
Doncs sí, aquest any s'ofereixen, un total ho has dit, però per ser més concret, 6.796 places de medicina, d'aquestes són 46 pel sector privat. I avui hem volgut parlar amb en Pasqual Llongueras, alumne de l'Hospital de Can Ruti, que ens ha explicat ell com es prepara per aquesta prova i com li condiciona.
Bé, doncs la veritat és que porto preparant-me el MIR des de juliol i crec que el temari és immens i m'he sents preparat com per fer-lo, però bueno, estic content que hagi arribat el dia i així ja m'ho trec de sobre. I ja veurem el que farem en funció de com vagi la nota, no? Crec que l'important és adaptar-se i anar amb la ment oberta i un cop allà ja és qüestió de fer el que millor sabem fer, el que portem preparant-nos i ja ens ho trobarem. Penso que l'examen no avalua ben bé el que necessita saber un metge, són coneixements massa, fins i tot molt teòrics en alguns aspectes i poc representatius del que és el dia a dia als hospitals, però sí que és veritat que és molt objectiu perquè bé, tots ens examinem de les mateixes preguntes al mateix moment. I a veure si va bé i esperant treure una bona plaça.
Déu-n'hi-do.
Quins nervis, no?
La pressió es porta per dins, el sentíem una mica nerviós, però també sencer. Clar, són mesos i mesos preparant les proves per
el
dia d'avui.
Ell ha dit que s'està preparant des del juliol, però jo conec gent, per exemple, que porta des d'un any abans.
Sí.
Per exemple, hi ha gent que ja està fent sisè de medicina i que ja comencen aquest curs a l'acadèmia dels dissabtes, que ens deu sonar a tots.
Sí.
Van cada dissabte a una acadèmia on els hi fan repàs per aquest examen del MIR.
I després hi ha els repetidors. O sigui, els que ja han fet el MIR van treure fins i tot especialitat, no és la que desitjaven, i per tant, doncs, pateixen perquè volen,
bueno, ja
volen tenir especialitats.
15.000 alumnes per 6.000 places, ah, més o menys.
No sé si ho has reflexionat, els has preguntat per quines són les especialitats més demandades, perquè imagino que clar, algunes són més difícils d'accedir que altres.
Doncs sí, ho hem parlat amb un estudiant de medicina, la Cristina Villalobos, que ens ha dit quines són les especialitats més demandades.
Doncs les especialitats més demandades, la cilindrada més alta sempre cada any varia, però sí que és veritat que dermatologia, cirurgia plàstica, cirurgia maxilofacial solen ser de les més demanades i es solen agotar dintre els 500 primers i abans, i 200 també.
Doncs aquesta era... que com a mi em sorprèn que dermatologia sigui de les especialitats més demandades, no?
Sí, sí. que atenció, tindran els seus motius, suposo.
Cirurgia plàstica sí que et quadra, neurocirurgia també, perquè són, bueno, t'implica...
Sí, 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 hi ha cirurgia infantil també, molt demanada, pediatria, agrada molt treballar amb infants, a vegades hi ha gent que li agrada molt més treballar amb infants que amb adults. Per tant, doncs clar, són moments complicats de pressió, després tothom acaba trobant el seu lloc, tothom acaba trobant la seva especialitat. Per tant, doncs avui desitjar molta sort a tots aquests futurs aspirants, aquests més de gairebé 15.500 aspirants per a aquestes places que estan tenint lloc als exàmens avui del MIR. Tingueu molta sort a tots. Fregant 11:45 del migdia, moment de repassar els titulars que us portem explicant fins ara al programa. Comencem per aquesta concentració en suport als presos i preses pel trasllat al judici de Madrid, que va tenir lloc a Calella.
Un centenar de persones es van aplegar ahir al vespre a Calella en l'acte especial pels presos polítics i exiliats.
D'altra banda, la CUP fa balanç dels últims 4 anys.
Dijous la CUP va fer balanç del mandat municipal en l'acte a l'Espai Mercat i va aprofitar per presentar els integrants de l'Assemblea Local. El regidor portaveu del grup municipal, Jan Catà, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que el partit no ha tingut la incidència que voldria.
El docent Cristian Negre és la tercera incorporació a la llista de Junts pel Sí de Calella.
La candidatura de Montserrat Candini ha anunciat aquesta setmana la tercera de les incorporacions a la llista de Junts per Calella per a les properes eleccions del maig.
I atenció a aquesta dada, 3 de cada 10 nens de l'Alt Maresme tenen càries.
Així ho confirmen les dades de les revisions de salut bucodental realitzades a la regió sanitària de Girona.
El cap de Calella alerta del perill de no vacunar els infants i adverteix que és una forma de maltractament.
Cristina Masvidal, infermera del Cap Calella, ha recordat que no hi ha estudis científics que avalin aquestes teories i ha afirmat que la vacunació dels infants i nenes és una forma de maltractament.
Ja està en marxa el nou centre per garantir els drets del col·lectiu LGTBI al Maresme.
Doncs sí, el Maresme ja compta amb un punt de servei d'atenció a l'integral al col·lectiu LGTBI. També s'integra un punt d'informació, de sensibilització i un punt de suport.
I acabem amb música, la Casa Azul, la Pegatina, els Catarres i els Pets, entre els caps de cartell del Canet Rock 2019.
El Canet Rock complirà una dècada reunint a l'escenari el Pla d'en Sala, un cartell de luxe. Altres grups ja havien confirmat la seva assistència, com Buos, Doctor Prat i els valencians So. S'hi afegeixen alguns debutants com la Casa Azul, el seu prop pop electrònic i desenfadat, Su, Xavi Sarrià, el Cor de la Fera, Robe Estesa i Ju.
S'incorpora a la taula l'Àngela Cerdà. Àngela, molt bon dia.
Bon dia, Pau.
Estrenem secció avui al programa, una secció més vinculada a locals i establiments calellencs, no? Que hem creat, a veure, explica'm.
Doncs sí, mira, en aquesta secció us portaré un establiment nou cada programa per tots aquells calellencs que no el coneguin, doncs que a través de nosaltres el puguin descobrir, no? Clar. Perquè al final passa això, que anem tots sempre als mateixos llocs.
I tant, anem als mateixos llocs i això no pot ser. Llavors el que farem aquí des del programa, cada dia ens trobarem un lloc especial, un lloc del poble o que ens quedi a prop i descobrirem els secrets, no? Les especialitats, parlarem amb els seus responsables i us convidarem, doncs, a assistir-hi. Què has triat avui? Per on començarem?
Doncs mira, avui us presento el Boira, que està situat al carrer República Argentina i és una mica trampa perquè està a l'altre costat de la Riera, és a dir, que està a Poble Nou.
A la frontera amb Poble
Nou,
podríem dir.
Sí, està a la frontera, sí, sí. És un restaurant molt especial.
Bé, doncs el Boira és un local que va néixer fa 6 anys. La idea era fer entrepans, però entrepans diferents, no el típic entrepà, bueno, que té qualsevol Frankfurt. Volíem fer entrepans gourmet amb una qualitat premium i una vegada vam començar a fer això també ens van decantar pel tema vegetarià, que la clientela demandava molt a l'hamburguesa o a l'entrepà vegetarià i vam començar a fer-ho i la veritat que, bueno, ha funcionat molt bé. Llavors el Boira fa hamburgueses gourmet, menjar vegetarià i tenim cerveses de 14 països diferents i, bueno, això és el Boira. Un ambient familiar i gent jove.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, molt bé. Ens ho estàs venent molt bé. Moltes especialitats veig, hamburgueses gourmet, l'entrepà vegetal, menjar, doncs, molt cuidat. Hi havia alguna especialitat en concret? T'ha sorprès alguna cosa, Àngela?
Doncs sí, l'especialitat del Boira és l'hamburguesa de foie.
A veure...
Home, l'hamburguesa que té més sortida al local seria l'hamburguesa de foie. però és una hamburguesa bastant espectacular, té molts contrastos, perquè té foie fresc francès, i això després tenim el formatge de cabra, que és salat, amb la mermelada, té contrastos de sabors, i aquesta és la que més sortida i la que més agrada a la gent.
Molt bé, doncs ens està quedant claríssim doncs, tots els punts forts que té el Boira. Per acabar, has seguit conversant amb el responsable, alguna anècdota, alguna coseta que t'hagi volgut explicar?
Sí, és molt curiós, perquè el propietari, de fet, ell és economista, no? I m'explicava això, que quan era jove i veia que mai es dedicaria a la restauració.
Uau, o sigui que ha sigut una sorpresa per ell, no?
Sí, sí.
Carai.
Jo sóc economista i quan vam obrir el local no tenia ni idea, i la veritat que moltes vegades venia gent i em demanava begudes o em demanava coses que jo no havia escoltat a la meva vida, i això sí que m'he trobat molt, coses que em demanava la gent que, bueno, que jo no havia fet mai a la meva vida, que no havia treballat a l'hostaleria. Jo sempre havia dit que l'únic treball que no tindria seria el de l'hostaleria. Vaig acabar molt estressat de les finances i bueno, va ser com fer un parèntesis a la meva vida, i la veritat que ara sí que estic molt content.
N'hi hauria prou amb un got d'aigua per apagar l'incendi que crema al centre de l'esfera. Tothom vol guardar aquí distància per semblar més correcte que l'altre.
Perfecte, doncs la recomanació d'avui dels coberts de l'Àngela, recordeu que anirà voltant per Calella, anirà descobrint diferents indrets, també podran ser diferents espais, secció que estrenem avui al Camalot. Moltes gràcies, Àngela.
A tu.
Seguim escoltant una estoneta dels Cesc Freixes, un nou disc que acaba de presentar. Aquesta cançó que escolteu és Corre Foc.
Vestit a dins de casa, no els fa falta la roba i suen. Quan la calor penetra, surten al carrer i tothom s'abriga. Tots volen donar a entendre als altres que de fred n'ha fet sempre. No es pot veure ni una flama, però tots respiren el fum. Per dins saben que els molesta, però tots els ha deixat muts. Com s'apaga un incendi si has disparat el bomber? S'alimenta amb silenci, ningú parla el primer. Com s'apaga un incendi amb extintors de paper? Si has deixat que comenci ara la viva el teu vent. Com s'apaga un incendi? Com s'apaga? Llança molta llum a tots els angles, però no porten visera i arrufen el front com a condemna. Enlluerna tant aquella imatge que dubten d'apagar-la, desitgen tenir-la a prop del ventre. No es pot veure ni una flama, però tots respiren al fum.
El lloc idíl·lic existeix. Mentre no el trobes, et pots conformar amb Camalot. Now the things have run away from your hands that were stretched out, always wanting more, but it's all.
2 de febrer, ho explicàvem en començar el programa, avui és el dia de la marmota a Estats Units, i això ens ha fet pensar en la secció del reportatge de la Raquel Benjumea. Molt bon dia, Raquel.
Bon dia, Pau.
Clar, se'ns ha acudit, escolta, fem alguna cosa en motiu del dia de la marmota. Què has preparat?
Doncs aquesta setmana he preguntat a dos nois sobre aquesta tradició que no crec que molts catalans sepin la seva... no, que siguin conscients.
Això, recorda'ns-la una mica. Què diu aquesta tradició nord-americana?
Doncs diu que si la marmota en sortir del cau no veu la seva ombra per ser un hivern nuvolat, deixarà del cau. La qual cosa vol dir que l'hivern acabarà aviat.
Si per o sigui, contra... si fa núvol, la marmota surt del cau i es queda una estona fora, no veu la seva sombra, per tant, si fa núvol, vol dir que acabarà l'hivern d'hora.
I si és al revés i és un dia solejat i la marmota veu la seva ombra, per dir-ho d'alguna manera, es fica de nou al cau, vol dir que l'hivern durarà 6 setmanes més.
Que l'hivern serà cru, per tant, si està fent sol avui als Estats Units, i tant, sisplau.
Amb el fred que fa als Estats Units, que no s'esteu veient temperatures de -45 graus, per exemple, a Minnesota, potser ni vol sortir del cau, la marmota.
Aquí anàvem l'actualitat. Si l'esteu seguint, a Estats Units està sent molt freda. També ciutats com Chicago, menys 30 graus, però amb el vent, sensació tèrmica de menys 45. Això vol dir que 5 minuts al carrer es comença a gelar la pell, a glaçar la pell.
Jo ho deia perquè tinc una amiga a Minnesota,
sí,
que
està
no,
pendent,
no pot sortir de casa.
Doncs tot això ens ha servit per avui parlar amb aquestes dues persones, per preguntar coses al respecte. Primera pregunta que hem fet: a què creu que es deu que els nord-americans facin aquesta celebració durant més d'un segle?
Una tradición que lleva muchos años, o a saber cuánto lleva en América, y pues es tradición en ese sitio.
A mí em sembla bé que celebrin aquest dia, ja que per ells doncs és una tradició i té algun significat, igual que per nosaltres altres tradicions que tenim aquí.
Clar, en tenim d'altres aquí, com la Candelera, i altres trucs que tenim, no?, també per veure el clima. També hi ha l'estiuet de Sant Martí i altres coses que tenim, doncs, també a la nostra cultura. Què més els hi has volgut preguntar?
Doncs si és fiable confiar d'un animal sobre la durada de l'hivern.
A veure, és fiable, nois?
Sí, porque la marmota tiene muy marcado las estaciones del año y podemos confiar en su instinto animal.
Jo crec que sí que es pot confiar en un animal a l'hivern, perquè si no, no portarien un segle fent això.
No, deixeu-me dir una cosa, clarament. O sigui, es pot confiar molt amb els animals. O sigui, els animals detecten por, detecten calor, detecten vies per fugir d'un indret.
Sí,
dir...
sí, tenen com un sisè sentit.
Home,
no? A més, aquesta tradició que es va fer a Pennsylvania, des de fa un segle, la marmota ha encertat més del 75% de les vegades.
Ah, sí?
Llavors, això és molt fiable.
Ho han comptabilitzat als Estats Units.
Sí, sí, és una tradició que molta gent s'ho toma molt seriós.
Per tant, té un 75% d'efectivitat, ho han anat comprovant, i durant el darrer segle la marmota ha encertat 3 de cada 4 anys. Per tant, bons números, motius per fer-li cas. Va, què més? Què més li hem preguntat?
Doncs, per què creus que aquesta celebració només es celebra als Estats Units?
A veure, per què? Ho sabeu, nois?
Por historia de esta tradición y también es buena forma de saber si este invierno será frío o no.
Jo crec que es celebra a Nord-Amèrica perquè és una tradició d'allà, igual que en altres països d'Amèrica tindran una altra tradició.
Jo que també m'he quedat amb una curiositat, abans ho comentàvem també a la redacció, una pregunta que també els hi volíem fer, si no fos una marmota, o sigui, de què altre animal us podríeu enrafiar, no? No sé si també els oients, si teniu, no sé, alguna predilecció per algun animal que us refieu més d'un altre, també ens ho podeu fer arribar. La pregunta és aquesta: si no hi hagués marmotes, amb quin animal us fixaríeu per fer aquest ritual?
La tortuga, perquè al ser un reptil, l'instinto és més fiable en invierno.
I si no fos una marmota, escolliria un conill, ja que són animals semblants i crec que farien la mateixa funció.
Un conill i una tortuga són les aportacions que ens feien aquests companys. Què més els has volgut preguntar per acabar?
Doncs l'última pregunta és si aquí, com es fan als Estats Units, tenim una celebració diferent per a l'hivern.
A veure.
El cagatió, perquè és una tradició típica de Catalunya que no crec que molts països lo hagan.
I sí, a Espanya tenim una tradició molt semblant a aquesta, que és el dia de Tots Sants.
Tots Sants i el tio són dues de les tradicions que també reivindiquen com a nostres, com a curioses. Ens hi sumem perfectament, molt, molt d'acord. Moltes gràcies, Raquel Benjumea, per aquest reportatge.
Gràcies a tu, Pau.
I a aquesta hora s'incorpora al programa la Mar Gàmez. Molt bon dia, Mar.
Bon dia.
Que és la persona que ens porta l'agenda del programa, la que ens fa estar al dia de totes les activitats que tenen lloc aquest cada setmana. Per on comencem, Mar?
Doncs mira, avui dissabte i fins les dues del migdia, es celebra a Canet al Mercat del Pagès. Si voleu tenir l'oportunitat de comprar directament a Pagès fruites, hortalisses de proximitat, encara teniu un parell d'hores per apropar-vos-hi.
Molt bé, al Mercat del Pagès, si encara esteu animats, encara són 3:15 del migdia, encara teniu temps de acostar-vos a Canet i passejar per aquest mercat. Més coses?
Doncs mira, per una altra banda, i atents sobretot els oients més petits, aquesta tarda a Calella s'organitza un club de lectura per nens de 9 a 12 anys.
Ah, molt bé.
Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, amb la lectura de Cartes d'amor de 0 a 10 de Susie Morgenstern.
Molt bé, a les 6, em deies? A les 6 de la tarda.
Així es fomenta la lectura entre els més petits, que és un fet que s'està deixant una
Home, mica. Home, i tant, escolteu, aquí tothom a llegir. Avui no hi ha excusa, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Can Salvador de la plaça, una de les activitats pel públic infantil. Més coses?
Doncs pels aficionats a la música, aquesta nit també tenim activitats molt interessants. En Quimi Portet estarà a Malgrat presentant el seu desè disc, que no es diu ràpid, eh? Desè disc.
Sí, desè disc. Desè disc del Quimi Portet avui a Malgrat.
Doncs sí, aquest desè disc es diu Festa Major d'Hivern i farà un concert amb la companyia de Jordi Busquets a la guitarra i l'Àngel Salada a la bateria. I en Quimi, bueno, perquè us pregunteu si potser algú no ho coneix, va ser guitarrista als grups de l'Último de la Fila.
Home, mític,
i Los Rápidos.
Un mític, eh? I acumula 3 milions i mig de discs venuts. Vull dir que podeu veure avui la seva figura, el Quimi Portet, a Malgrat, presentant aquesta Festa Major d'Hivern. Tot això són activitats que podeu fer aquest dissabte, però si avui ja teniu plans i esteu liats, no patiu, que tenim activitats per diumenge. Què podem fer diumenge, Mar?
Doncs mira, demà tenim a Calella una trobada d'intercanvi i col·leccionisme. Serà de 9 del matí a les 3 de la tarda al passeig.
Doncs un habitual, ja ho sabeu, el diumenge torna a haver-hi aquesta trobada d'intercanvi, això serà al passeig al llarg del matí. Més coses.
A Pineda celebra una trobada de cotxes i una botifarrada de 9 del matí a 2 de la tarda a la plaça de les Melies.
Home, sí, de les Melies. Aquí ningú no para, eh? Vull dir, aquí ho diem sempre, que activitats se'n fan a tot arreu i ens queden ben a prop. Fan alguna cosa a Sant Pol? Perquè estem parlant de Pineda, potser Sant Pol fan alguna cosa.
Doncs sí, mira, exactament, a Sant Pol els músics de la Fundació Pere Mitjans faran un concert gratuït a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament.
Molt bé, i per acabar, alguna cosa a fer diumenge a la tarda?
Doncs mira, al Teatre Orfeu Calellenc es representarà l'obra Al principi d'Arquímedes, de Josep Maria Miró, a càrrec del grup de teatre de la RC de Fals. I serà, com hem dit, al teatre a 6:45 de la tarda.
Perfecte, Mar, moltes gràcies per l'agenda.
A tu.
No marxis gaire lluny, que d'aquí res repassem cinema també. Exacte, aquí a Camalot.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
radiocalella.cat.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda de Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
3w.radiocalella.cat.
Camalot.
Passen 2 minuts de 11:45 del migdia. Avui estàvem preguntant-vos també a l'audiència, ens estàvem preguntant arran d'aquesta conversa que hem mantingut amb la Mariona Ortiz, jugadora professional del Castors Brain a Bèlgica. Ens preguntàvem per aquesta diferència econòmica entre homes i dones, aquesta no obtinguda encara igualtat real. I d'això va la nostra enquesta de la setmana. S'incorpora una altra vegada la Paula. Paula, benvinguda de nou.
Hola.
Han anat per aquí els trets, eh? Has sortit a preguntar per això. Què has preguntat i amb qui has parlat?
Doncs he preguntat què en pensen i què els hi sembla sobre la diferència salarial que hi ha actualment entre homes i homes en l'àmbit esportiu.
Entre homes i dones? Doncs els escoltem o què? Els escoltem? Sí. Va, som-hi.
Jo crec que la diferència salarial entre homes i dones ara mateix no es pot resoldre. Un jugador de futbol no genera la mateixa quantitat de diners que una jugadora de futbol, i això és per pel pensament de la societat. per començar, no es cobra, quasi no es cobra entrada als camps de futbol per veure els partits femenins. I això és un dels principals motius, que el futbol femení no genera diners, i llavors al no generar diners, doncs lògicament no se'ls pot pagar tant com als jugadors.
Doncs sí, a mi m'agradaria molt que es resolgués la diferència de salari entre els homes i les dones, perquè és molt injust i bueno, tenim els mateixos drets i mereixem igualtat. I bueno, es discrimina molt a la dona i avui en dia pues, no tindria que ser així. I fem les mateixes funcions una dona jugant a futbol que un home. I fins i tot podem ser millor jugadores a futbol que alguns homes. Bueno, que sí, que ens mereixem tenir el mateix salari.
Clar, sí que és cert que això és algo injust, però clar, també s'ha de tenir en compte que és veritat que hi ha molta gent, molta més gent que mira el futbol masculí. I doncs, clar, per això aquests grans contactes que tenen els jugadors. Però crec que és algo que mica en mica s'està millorant.
Per tant, claríssim, unanimitat en aquesta opinió tant dir cap a l'igualtat real. Moltes gràcies per l'enquesta, Paula Exposito. Per cert, t'agrada la Shakira? T'agrada?
Sí.
És que em sembla que ara en parlem, de seguida parlem de la Shakira.
Camalot amb Pau Bartrolí.
Nerea Zoilo, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Pau.
Parlem avui de la Shakira, l'espai de la cançó del dia, perquè explica'm-ho, va.
Avui he escollit aquesta cançó perquè avui és el seu aniversari i fa 42 anys.
Déu-n'hi-do, els porta bé la Shakira, aquests sí, 42 anys,
molt.
Eh? Déu-n'hi-do, la Shakira.
I Shakira és una cantant que va nascer a Barranquilla i va debutar com a cantant el 1995 amb el disc Pies Descalzos, però no va arribar a ser coneguda internacionalment fins l'any 2001, uh-huh. amb el disc Laundry Service, que aquest àlbum és el que contenia aquesta cançó, que va ser número 1 durant 4 setmanes.
És La Intuición, la cançó que seguim, sentim tot seguit de la Shakira. Avui fa 42 anys, la felicitem, nascuda a Barranquilla, colombiana, també des de fa uns anys amb aquest cor barceloní. Aquesta és la cançó de la Shakira, Intuición. Avui la posem en motiu del seu 42è aniversari.
Recordar que la seva parella, Gerard Piqué, també fa... És l'aniversari avui i fa 32 anys.
Fan anys els dos, el Gerard Piqué, avui, 32.
I el seu fill.
I el seu fill, un dels seus fills. Ostres, estan de celebració, que en Piqué avui segur que hi ha dinar familiar a casa del Piqué i a casa la Shakira. I bona puntuació aquest. Mira, ja, us ho expliquem. A vegades també està bé explicar aquestes anècdotes. Un en fa 32, l'altre en fa 42. S'entenen la mar de bé, també celebrem i que durin molts anys junts, plegats. El Piqué i la Shakira. I a banda de totes les activitats que us hem explicat, també hi ha l'opció d'anar al cinema. Si fa fred i us fa mandra anar a tots els llocs on us hem comentat, sempre us queda al cinema. S'incorpora la Mar, que és la dona del cinema del Camalot. Explica'm les estrenes que tenim aquesta setmana.
Doncs mira, aquesta setmana porto dues estrenes i comencem en Green Book.
Green Book.
Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacer...
Una pel·lícula que segurament ens porta als anys 60, no? Als Estats Units.
Exactament. Als anys 60 als Estats Units existia una societat molt marcada pel racisme i on la gent de color tenia molts problemes per viatjar a través de, doncs, determinats llocs. I per això existia el Green Book, o Llibre Verd, que és el nom de la pel·lícula, i és un llibre on es marcaven on podien trobar aquestes persones altercats pel color de la seva pell. I aquesta espècie de guia és la que utilitza en Tony per portar el pianista afroamericà Don Shirley de concert en concert. I els doncs comencen un viatge que els farà patir, òbviament, però crearà una forta amistat entre ambdós i que, a més, ha donat als seus creadors un total de 5 nominacions
als Premis Òscar. Déu-n'hi-do a aquesta pel·lícula, aquests dos companys de viatge, una persona blanca i una persona negra, que es troben viatgen per la Nord-Amèrica més problemàtica a nivell racial. Green Book, una de les grans apostes i també nominada als Premis Òscar. Segona pel·lícula d'avui és Dragon Ball Super.
Per cert, Goku, digues, com és que encara vols ser més fort del que ja ets?
El torneig contra els altres universos em va obrir els ulls. Ara sé que allà encara hi queden molts lluitadors increïbles. Estic molt motivat!
Torna un clàssic que hem vist moltes vegades a la televisió, no tantes al cinema. Aquest Dragon Ball Super al cine s'estrena.
Es tracta d'una pel·lícula d'animació japonesa basada en l'univers Dragon Ball d'Akira Toriyama, i en aquesta ocasió en Goku es trobarà amb un nou rival que arriba a la Terra i té un gran poder. Haurà de lluitar contra ell amb l'ajuda dels seus companys, i com a curiositat que sempre ens agraden, el guió de la pel·lícula l'ha escrit també en Toriyama, l'autor original tant del manga com l'anime.
Molt bé, doncs és una altra de les opcions que teniu avui per anar al cinema. Ens queda la tercera, que és Bajo el mismo techo.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
I aquesta ens l'explica la Naomi, perquè ahir la va anar a veure al cinema.
Doncs sí, vaig anar a veure al cinema, que aquesta és una comèdia espanyola protagonitzada per Jordi Sánchez i Sílvia Abril. És un cartell potent.
Sí, dos actors coneguts i mediàtics.
Que consideres, doncs, que són dos humoristes i dius, m'ho he d'anar a passar bé, aniré al cine a passar-m'ho bé. Doncs la pel·lícula va sobre un matrimoni que s'està divorciant, la seva filla ha marxat a viure fora, i és el síndrome del nido vacío que coneixen tots els pares quan els fills marxen de casa. Doncs a aquesta parella li comencen a sorgir una sèrie de problemes, demanen el divorci perquè no s'entenen, però què passa quan comparteixes hipoteca? Doncs que no és tan fàcil desfer-te de la casa, i més quan estàs en una crisi com la que hem viscut i que ara les hipoteques que pagaven fa anys ja no es paguen igual. Doncs aquesta parella decideix que no poden vendre la casa i no se la poden repartir, i és una guerra amb aquest matrimoni. És un argument que pot semblar senzill i divertit a priori, però ahir la vaig anar a veure i faig una crítica dolenta.
Una crítica més afilada avui, la de la Naomi.
Una mica més afilada, perquè està bé la pel·lícula, però veient el tràiler t'esperes més humor, t'esperes sortir del cinema més content, i surts una mica decepcionat. Nois,
Això a vegades passa.
Però passa.
Això a vegades passa.
És la meva opinió, potser una altra va veure-la i com no té tantes expectatives li agrada més, però jo vaig anar amb moltes expectatives i no les ha complert.
I molt ben rebuda l'opinió sobre el Bajo mismo techo, una de les estrenes d'avui, juntament amb Green Book i amb Dragon Ball. Gràcies per la secció de cine, Mar. Anem tancant la paradeta a Camalot. Avui que hem entrevistat a la Mariona Ortiz abans d'acabar el programa, jo crec que és moment per recuperar alguna de les reflexions interessants que ens feia avui la Mariona Ortiz des de Bèlgica.
Potser lo menys bo és l'exigència mental i física que comporta estar al nivell. Fa 2 anys vaig contractar a un psicòleg perquè me'n vaig donar compte que realment és necessari. Per tota la pressió a la qual tu mateixa et sotmens, per les expectatives que tu mateixa et generes i les expectatives que es poden formar al voltant teu, crec que a vegades no és fàcil, i que necessites algú que t'ajudi, que estigui al teu costat. A vegades estar al nivell també comporta estar lluny de la teva família, de les teves amistats, de la teva parella, i això a vegades no és fàcil. I crec que tots els esportistes d'alt nivell hauria de tenir-lo. No m'agrada utilitzar la paraula sacrificis, perquè al final fem el que ens apassiona, ens paguen per fer-ho i tenim una vida que a molts els agradaria tenir. Jo crec que és més ser professional, o sigui, tenir una dieta estricta, respectar les hores de descans, cuidar-se tant físicament com mentalment, perquè al final tot això m'ajuda a rendir, i això també em portarà a poder gaudir del que faig el màxim d'anys possibles.
Aquesta reflexió de Mariona Ortiz acabem el programa. Laura Vilalta, Àngela Cerdà, Paula Expósito, Raquel Benjumé, Nerea Zoilo i Marc Gámez, les dones de Camalot. Coordinació, Naomi Esteve.
Gràcies,
Naomi.
Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
El control de so, Jordi Terma.
Cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals, el temps no borrarà les nostres passes.
Ho deixem aquí, que tingueu molt bon cap de setmana. Ja ho sabeu, us esperem dissabte vinent una nova edició del Camalot aquí a Ràdio Calella Televisió. Bona setmana a tothom.